El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Aquesta mitjanit el Regne Unit deixarà de ser part de la Unió Europea i, per tant, el Brexit serà una realitat. L'Eurocambra va ratificar aquest dimecres l'acord de retirada i avui no farà cap celebració, sinó que es limitarà a treure les banderes britàniques dels edificis de les institucions europees. Ara resta saber quins efectes tindrà tot plegat en l'economia de casa nostra. Un aspecte que ens volem mirar avui ho fem conversant amb la Laura Rodríguez, que és la cap d'assessoria internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Les empreses associades a la Cambra estan preocupades per aquest Brexit? Noteu que les empreses, sobretot entenc que les que hi treballen en la zona del Regne Unit, estan preocupades, pregunten, demanen assessorament?
Evidentment, sí, és un tema que els preocupa perquè en la majoria d'empreses, doncs, que ja estan venent o que ja estan comprant, volen saber què passarà quan el Regne Unit ja no sigui un estat membre de la Unió Europea. I volen, doncs, preparar aquesta nova operativa que evidentment tindran.
Clar, perquè aquí dèiem, oficialment el Regne Unit surt de la Unió Europea aquesta matinada, però hi ha un període de transició fins que aquest tall es produeix, per dir-ho d'alguna manera, en sec, no? Que és, aguantem aquest 2020 d'anar fent una mica amb algunes coses dins, algunes coses fora, no? És a dir, a nivell polític el Regne Unit deixa de formar part de la Unió Europea, però a nivell econòmic els acords encara són vigents fins a 31 de desembre, si no m'erro, oi?
Efectivament, sí. Tenim tot aquest any per acabar de fer aquests deures que no haguem fet. És a dir, durant aquest 2020, efectes econòmics, de transaccions a nivell de comerç internacional, de prestacions de serveis, no veurem els efectes ni els ciutadans ni les empreses. Però, com tu bé deies, a partir de l'1 de gener del 2021, això sí que serà diferent. El Regne Unit ja esdevindrà un tercer país de ple dret i el que hem de veure aquest any és com evolucionen les negociacions per saber quin tracte rebrà el Regne Unit. Si serà un tercer estat, doncs, com pot ser Kazakhstan, o si tindrem un acord preferencial, com per exemple tenim amb Suïssa o amb qualsevol altre mercat.
Aquest tracte preferencial es basa única i exclusivament en aranzels, és a dir, en allò que pagues d'extra per comerciar, o hi ha algun altre aspecte en què també es pot notar aquest tracte preferent com el de Suïssa que deies?
Es veu sobretot a nivell aranzelari, que això vol dir, doncs, que si tenim un tracte preferencial pagarem un aranzel més baix o inclús zero, i es veu també amb requeriments. És a dir, pot ser, doncs, que les mercaderies, quan venen d'un tercer país, doncs, tenen molts més requeriments documentaris i d'inspecció que si tenen un tracte preferencial, això se suavitza.
Clar, i requeriments, en aquest cas, vol dir temps, no? Entenc, temps en què una mercaderia està aturada fins que hi ha tota aquesta part, no?, de comprovació que compleixi tots els requisits, no?
Exactament. Sí, que moltes vegades, doncs, això es fa molt ràpid, doncs, perquè l'exportador, doncs, presenta bé la documentació i el canal aduaner, doncs, es transforma en verd ràpidament, i a vegades no. A vegades, doncs, no presentem correctament la documentació o perquè no estàvem informats o ben assessorats, i això fa, doncs, que ens transformem en un canal taronja, que la mercaderia reté a la duana fins que presentem la documentació correcta, o fins i tot vermell, que vol dir que aquí ja se'ns obre el contenedor, se'ns inspecciona la mercaderia, i evidentment tot això és temps que perdem. I temps que deixem d'entregar aquella mercaderia al nostre client en el temps pactat, i evidentment el nostre client es queixarà.
Perquè, Laura, el Regne Unit és un mercat preferent per als associats de la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca? És a dir, hi ha un percentatge alt d'associats de la Cambra que treballin amb el Regne Unit, ja sigui per importar, exportar o per treballar amb materials de matèries primeres?
Sí, sí. Pensem que el mercat de la Unió Europea representa el 75% de les exportacions catalanes i el Regne Unit forma part d'aquest mercat de la Unió Europea i és un mercat on moltes empreses ja estan treballant. De fet, ara fa escaig i un any que a la Cambra vam fer una sessió sobre el Brexit i vam emplenar l'auditori. Amb això denota que qui més, qui menys, amb més quantitat, amb menys quantitat, amb més regularitat o amb menys, està exportant o comprant productes al Regne Unit o prestant serveis.
Uh-huh. Els efectes, un cop arribin, que ja sabem que no seran demà, sinó que un cop arribin a 1 de gener del 2021, en quin aspecte de l'economia creus que es poden notar més, pel que tu saps, pel que treballes?
Es notarà sobretot, doncs, amb un probable increment de preus. Per què? Doncs perquè si no aconseguim aquest acord preferencial, doncs el Regne Unit imposarà uns aranzels i això, evidentment, serà un cost a l'operació. Els pagui qui els pagui, els pot pagar l'exportador o els pot pagar el comprador del Regne Unit, l'importador. També suposarà una lentitud en les operacions. Clar, no és el mateix, doncs, enviar una mercaderia actualment al Regne Unit amb llibertat de circulació que enviar-la a un país on primer s'han de fer uns tràmits duaners, per més que s'estigui treballant en agilitzar aquests tràmits duaners. Per tant, aquí tindrem dues coses. Un possible increment de preus, que s'haurà de veure com es desenvolupa l'acord de retirada, i un possible retard en l'entrega de la mercaderia. Però per això tenim aquest any, és a dir, tenim aquest any per intentar matisar tots els possibles efectes a 1 de gener del 2021. Aquest any el tenim per preparar-nos, assessorar-nos de quins poden ser els possibles escenaris i fer un pla de contingència, com parlàvem l'any passat, per actuar al Regne Unit i seguir venent i tenint mercat al Regne Unit.
Clar, des de casa hi ha qui pot pensar, quan has dit aquest augment de preus, el pagui qui el pagui l'importador o l'exportador, al final qui l'acabarà pagant de totes totes serà o el ciutadà del Regne Unit o el ciutadà de l'Estat a l'hora d'acabar comprant el producte final, no?
Exactament, sí. Al final les transaccions que tenen entre les empreses, el business to business que parlem, al final a qui n'acaba sortint un producte de consum gairebé sempre i el que repercuteix és amb el consumidor. Però això no té pas per què passar, Segurament les previsions diuen que hi haurà un acord preferencial entre el Regne Unit i Unió Europea, per tant, tot fa pensar que no hi haurà uns aranzels elevats pels productes del Regne Unit.
Uh-huh. Per tant, s'haurà d'estar pendent una mica en el fons d'aquesta negociació que han de començar la Unió Europea i el Regne Unit. Els experts, els economistes, quan ens acompanyen, sempre ens parlen del mateix. El pitjor que li pot passar a l'economia és la incertesa, i crec que el Brexit és la incertesa en majúscules, no? Des del moment zero que va començar el Brexit, i ara, a dia d'avui, encara és incertesa. Entenc que per l'economia, quan abans es tanquin aquests acords, millor, no?
Exacte. Aquest any d'incertesa, com tu bé dius, és el pitjor que ens pot passar, perquè fins i tot des del nostre punt de vista, no? Quan ens demanen assessorament, nosaltres assessorem amb tots els possibles escenaris. És a dir, el millor quan hem d'assessorar és tenir un sol escenari davant i davant d'aquell escenari les diferents actuacions. Però no, hem d'assessorar amb diferents escenaris i a partir d'allà diferents actuacions. Evidentment, la incertesa no ens aporta cap benefici. Tot i que tot fa preveure que viurem tot l'any d'incertesa, perquè els processos de negociació d'aquests acords preferencials no són ràpids. La Unió Europea té una mitja d'uns 10 anys per tancar un acord preferencial. Potser sent el Regne Unit un exmembre de la Unió Europea, potser això s'agilitza. Ho haurem de veure.
Tenim clar, perquè 10 anys de marge no tenim, no?
10
anys de marge no tenim.
Està clar que no.
Clar, i en tot aquest context, quin seria el millor acord que podria arribar per l'economia catalana? Un acord que pràcticament calqués el que hi ha ara?
Sí, un acord com, per exemple, el que tenim amb Andorra o el que tenim amb Suïssa, que pràcticament els tractem com un estat membre de la Unió Europea. Per què? Doncs perquè no tenim, fem transaccions, però no hi tenim aranzels. És a dir, tenim el hàndicap d'haver de fer el tràmit duaner, tant de sortida de la Unió Europea com entrada en aquests mercats, però no, no és un cost a nivell arancelari, a nivell de deute duaner. Aquest seria el millor dels escenaris, un acord preferencial com els que tenim amb Suïssa, amb Noruega, amb Andorra, que no tenim doncs, costos arancelaris.
Però sí que tenim una pèrdua de temps.
Això, malauradament, des de que es va decidir tirar endavant amb el Brexit, això no podem salvar.
I quina mena d'assessorament oferiu a les empreses que us ho venen a preguntar?
Aquí depèn de cada casuística, perquè hi ha empreses doncs, que hi presten serveis, aleshores doncs, la seva repercussió doncs, és molt diferent. Per què? Doncs perquè no tenen, al no haver-hi uns béns físics, doncs, no hi ha aquestes transaccions duaneres i, per tant, l'assessorament és molt diferent. I també depèn doncs, d'aquelles empreses que simplement el que fan és exportar-hi o comprar-hi alguna mercaderia, que aquí sobretot amb el que els assessorem és com estan portant a terme aquests contractes de compra-venta i revisem totes les clàusules, sobretot aquelles que afecten a la logística i al transport, perquè és el que es veurà afectat ara. I amb una potencial doncs, revisió de preus, seguint el que parlàvem, doncs, depèn de quin serà aquest acord de la retirada. I un altre assessorament més complex és d'aquelles empreses que, doncs, per necessitats de vestir el mercat del Regne Unit, doncs, han de tenir un estoc en el país. Els que tenen un estoc, doncs, aquí l'assessorament ja és més complex, perquè quan estigui al Regne Unit sigui un tercer estat, això voldrà dir tenir una representació fiscal en el país, tenir un establiment permanent, que això ja doncs, a nivell fiscal i de complexitat d'estructures jurídiques ja doncs, necessita un assessorament més exhaustiu.
I això fins ara no passava? És a dir, fins ara...
Això fins ara no passava. Per què? Doncs perquè el Regne Unit era un estat membre de la Unió Europea i, per tant, podíem tenir una lliure circulació i un lliure establiment en els mercats de la Unió Europea.
Però clar, entenc que això passa d'aquí cap al Regne Unit, però també els passarà a les empreses del Regne Unit que puguin tenir espais similars a Catalunya, no?
Exactament. És a dir, nosaltres estem preocupats, sobretot les empreses doncs, que hi treballen i tots els que operem amb el Regne Unit, però al final el Regne Unit té molta més preocupació que nosaltres, perquè qualsevol empresa exportadora del Regne Unit tindrà ara 27 estats membres que no formen part del seu mercat domèstic, diguéssim. Per tant, ells encara tenen molta més feina a fer que nosaltres.
I això pot tenir una repercussió directa també a l'economia de casa nostra, el fet d'aquestes empreses que tenen més dificultat per vendre aquí puguin, no sé si marxar, algunes empreses que hi hagi aquí amb treballadors, això no hauria de generar una problemàtica, com ho veus?
Jo crec que no, Que, a veure, al final voldrà dir que les empreses del Regne Unit s'internacionalitzen, és a dir, l'única diferència serà que no estem en un mercat on no hi ha tràmits duaners a passar a mercats amb tràmits duaners. Per tant, estic convençuda que moltes empreses del Regne Unit estan venent fora de la Unió Europea. Per tant, l'únic que hauran de fer és tractar la Unió Europea com un tercer país. Que això els impulsi a marxar de la Unió Europea? Ho dubto molt que deixin perdre un mercat com és el de la Unió Europea i més quan una empresa doncs, ja està assentada i li està funcionant bé el mercat de la Unió Europea. Jo crec que el Brexit no serà una excusa perquè empreses del Regne Unit marxin de la Unió Europea.
Si ara et ve un empresari que està començant el seu negoci i et diu, mira Laura, m'estic plantejant invertir al Regne Unit, ara què li diries?
No sé si ara és el millor moment de començar, és a dir, evidentment aquelles empreses que sí que ja hi estan treballant, doncs han de continuar-hi treballant i el Brexit no serà un impediment. Ara, si és un empresari que vol començar a internacionalitzar-se i justament tria el mercat del Regne Unit, ara és un mercat amb inseguretat, amb inseguretat del què passarà. Per tant, li recomanaríem abans, si és una empresa que no ha exportat mai, si és una empresa que no ha exportat mai, abans li recomanem un mercat de dins la Unió Europea per la facilitat que això suposa.
Doncs Laura Rodríguez, cap d'assessoria internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos ajudat a situar-nos una mica amb aquest Brexit, que ja hem après que sí, a partir de demà no tindrem els britànics dins de la Unió Europea, però efectes econòmics ho notarem d'aquí uns mesets encara.
Efectivament, tenim tot aquest any per preparar-nos.
Per fer els deures, has dit
per
abans.
Per fer els deures, exactament.
Gràcies per haver vingut, Laura.
Gràcies a vosaltres, bon dia.